socials i penso, hòstia, vaig trobar un pèl fred, és a dir, com molt correcte dir el que he de dir, per la dimensió del que acabava de passar, com de dir.
No sé si hi ha algun compte pendent, no sé, amb el Porto, d'altres partits...
El que em ve al cap quan veus aquella acció és a dir, aquest tio, jo aquest l'aixeco, ara.
Està el president Florentino, s'ha disculpat en nom del Real Madrid.
Perdràs el partit per aquesta jugada. Saps? Allò que se t'escapa un tio i vas a empat i... Mira, i el Madrid perd amb el Girona després del derbi i dius, ostres, això no pot ser.
Però també hi ha maneres i maneres de parar-lo.
Ho sé, però vull dir, però dic que un poc hauries d'entendre que dius, mira...
La famosa diagonal de Sergi Roberto quan se'n van al camp del Madrid per passar la pelota, que acaba amb...
El gol de Messi.
Sí, passa primer per Jordi Alba i acaba amb gol de Messi, que és quan es troba la
samarreta. I abans d'Alba saps per qui passa.
En aquella diagonal, mira, et fan això i...
Que allà es queixen de que no han fet falta tàctica.
Que no
han fet falta tàctica, sí.
Mira, deixeu-me anar un moment a Nàpols, que tenim en directe un company periodista, Oliver Lorenzo. Hola, Oliver.
Hola, Alex, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Estás cubriendo el partido para el país, es? ¿Para qué medio?
Eso es, el país.
Para el país, ¿eh? Correcto.
Esta mañana, como el resto de medios.
Vale. ¿Y qué ha pasado? ¿Habéis notado alguna cosa? ¿Que se movía el suelo, la tierra?
Se ha movido el suelo, sí, ha habido un terremoto pequeño, no sabemos todavía de qué magnitud, pero sobre las 10 de la noche, a las 10 y 8 lo he apuntado, porque no sé en qué momento nos puede hacer falta ese dato. Se ha movido, tampoco ha sido mucho tiempo, pero sí que se ha sentido. Yo estaba en la terraza del hotel en la que estoy alojado y luego después han bajado el resto de huéspedes y tal. No ha sido mucho rato. Y
¿Pero te has asustado, Oliver, o no?
Sí, yo estaba ahí tomándome una cerveza, tranquilo, pues después de terminar el día para bajar ya las pulsaciones y de repente ha empezado todo a moverse. Yo tenía cerca dos turistas ingleses y no sabía muy bien qué estaba pasando. Ha sido un poco sorpresa. Un terremoto tampoco te anuncia, ¿no?, que va a llegar un terremoto. De repente ha pasado. Bueno, yo justamente estaba hablando con uno de los camareros del hotel, que habla castellano porque tiene su abuela, vive en Lloret de Mar. Bueno, me está contando toda su historia y justo me estaba diciendo hace 20 minutos que hacía 3 o 4 días había habido un terremoto de 4,2, creo que era, pero bastante superficial y sí que se había notado bastante. Y sobre todo, había durado mucho tiempo, más de medio minuto. La gente se había asustado mucho y bajaron todos a la calle. Bueno, todo eso me había contado hacía media hora y de repente yo me había quedado solo. Empieza todo a temblar. No ha durado mucho y bueno,
¿qué has hecho?
Bajo la gente, hemos estado un rato ahí y luego rápidamente la ciudad ha retomado el ritmo porque escuchaba, había bares fuera y como que la ciudad ha vuelto a la actividad normal, vale. Pero sí.
¿Tú qué has hecho? ¿Has bajado también o te has quedado allí en la terraza? ¿Qué has hecho?
No, yo estaba en la terraza del hotel. O sea, a ver, terraza en la planta baja. Ahí como una zona de relax que la llaman y me estaba tomando una cerveza, un poco voy a pues para terminar el día. Y de repente ha ocurrido.
Vale.
No ha ocurrido nada. En principio no ha ocurrido nada.
No, que sepamos no ha ocurrido nada. Oye, ¿el Madrid está bien? No sé, ¿habéis preguntado en su hotel? O...
Sí, no, está todo bien. Está todo bien.
Vale.
No, aparte que, bueno, estos equipos viajan a hoteles bastante buenos. O sea que no hay noticias de que haya ocurrido algo.
Vale.
Los sustos o lo que sea.
Perfecto, pues nada, te agradecemos esta llamada de urgencia. Ya que te tengo por aquí, y que lo estábamos comentando en la mesa, ¿lo de Nacho qué te pareció en Girona, la entrada que hizo?
Bastante sorprendente, me sorprendió a todos, porque si de alguien no se podía esperar una salida de este tipo, es de él, ¿no? Y más el momento del partido. En fin, no hay mucha respuesta. A mí le han preguntado a Ancelotti sobre esto otra vez y lo ha zanjado rápido, ha dicho, bueno, ya está, o sea, le ha pedido perdón... ya está, él ha reconocido su error y punto, aquí termina la historia. No ha querido darle más,
bueno,
más hilo a esta historia, pero sí, sorprendente. Sorprendente.
A ver cuántos Queremos partidos
un poco a ver cuántos partidos le caen.
Sí, esa es la siguiente historia.
Sí, sobre todo para el Madrid, sobre todo el problema está en ver qué pasa con Alaba, que venía de una lesión. Mañana entiendo que no estará. Y vamos a ver. Bueno, le beneficia. Si llega el sábado el Madrid y recupera Alaba, luego llega un parón y ya está, digamos, como que está. Este problema en la plantilla este agujero que le podría crear esta situación quedaría resuelto, en principio, salvo sustos de otros jugadores posteriores.
Bueno, vamos a ver.
Que le quedará más de un partido, entiendo que le quedará más de un partido.
Sí, sí, si son dos, tres o cuatro, y si se puede perder el clásico del 28 de octubre, porque quedan dos jornadas para el clásico. Nada, Oliver Lorenzo, compañero del país, muchas gracias y que descanses. Nada. A ver si mañana vemos un buen partido y no tenéis más sustos.
Muy bien.
Gracias. Hasta luego,
un abrazo.
Respecte a això de Nacho, vull dir una cosa, Aleix. Jo crec que la reglamentació actual no afavoreix les sancions per aquest tipus d'accions. És a dir, jo crec que haurien de ser sancions exemplars. I, per exemple, quan veiem que o a Gaià o a Canales, per criticar els àrbitres obertament, els hi calen quatre partits, i aquí estem parlant d'una forquilla d'entre un i tres partits quan estem parlant d'una jugada violenta. Una jugada violenta que s'expressa després en l'acte d'una manera que, evidentment, facilita o no facilita que la sanció sigui important. Perquè, clar, quan parles de que la situació està en la disputa de la pilota, sí, clar, la pilota estava allà perquè la portava conduïda a Porto.
Sí, però no estava tan amunt, la pilota.
Però és que Nacho no té cap intenció. Sí, o sigui, jo crec que no té cap intenció de disputar la pilota. Això és una evidència. Jo crec que el reglament ha de reflexionar, o sigui, la gent que fa el reglament ha de reflexionar sobre això. No pot ser que aquest tipus d'accions es parli d'una forquilla entre un i tres, perquè a més el context també s'ha de sancionar. Fer aquesta entrada amb 0-3 no és igual que fer-la en una situació de màxima tensió.
No, i ara havent-hi tantes càmeres, havent-hi bar, no, o sigui, el comitè hauria no de poder revisar l'acció, no basar-se només en un escrit d'un àrbitre.
I després, i acabo, l'actitud de Nacho del minut a l'últim, des de que fa l'entrada fins que se'n va del camp, és pròpia d'un desquiciat. No és normal.
Com li pica la cara a Porto, sembla lamentable.
Si tu no estàs desquiciat i t'has equivocat, ràpidament vas a Porto i t'interesses de veritat pel seu estat. No li piques la cara d'aquella manera, que és el que fa que Estuani
al principi ho fa.
Salti.
Al principi ho fa. Ell fa l'entrada i al principi aixeca la mà i diu disculpes i se li acosta un moment. Però després ja es va escalfant.
Es desquicia.
I Vinícius ho remata fent el gest dels tres gols a la grada, que això és...
Vinícius ja no té cura, el torna a desacreditar.
No, com a futbolista, com a persona.
És una situació molt difícil d'explicar. Molt difícil.
Molt, molt, molt.
Perquè en un partit, allò, pilota dividida, marcador no tan decidit, quedant temps per davant. Dius, mira, escolta, tu vas perdent 0-2 un dia, però queden 20 minuts i
l'entrada que fa Valverde a la final de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, també.
No? La Morata.
A veure, I on està mirant Pulido Santana per treure la targeta groga? On està mirant? Com és possible que un àrbitre no tregui immediatament una targeta vermella amb una jugada tan clara? És que és molt clara.
Si tenia jugadors pel mig i no la va veure.
Queda absolutament desacreditat com a àrbitre el debutant Pulido Santana.
Aquí al bar, a mi m'han dit... El bar funciona.
M'ha dit algú coses de... No ho dic jo, però hi ha gent que pensa que va més enllà.
Què vols dir?
Bueno, el món de les apostes. Jo no crec que li faci falta un jugador al Madrid, però han dit, escolta, hi ha hagut partits... No, però hi ha gent que ha dit...
Sí?
No, a mi m'ho ha dit un tio que... A veure, que fa apostes, que per internet...
No t'entenc, o sigui, bueno, algun jugador...
Si hi ha una expulsió en un partit, o no hi ha una expulsió...
Que Nacho va fer això per una aposta.
Jo no ho dic, però m'han dit que hi ha gent que diu... Hi ha vegades que han passat... que una aposta de... Hi haurà tants expulsat en un partit, o hi haurà... Saps? O un equip acabarà sense encaixar un gol, o l'acabarà encaixant, i que la vida dona voltes i et trobes que algú... Pel que sigui... Recordeu els tenistes. Va haver tenistes de molt nivell que es van trincar... No vull dir que sigui el cas, però és que ha sigut una situació tan rara d'explicar...
No dius que sigui el cas, però el poses sobre la taula.
No, però vull dir que ha sigut una situació tan rara d'explicar que la gent conspiranoica diu, ojo,
Té una mica que li va passar.
Un moment.
Fernando
Polo. Fem l'última pausa i tirarem l'últim bistec a la tertúlia, que és Alfonso Pérez Muñoz.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home. Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
La digitalización de los servicios financieros, las apps para acceder al banco y la posibilidad de gestionar las cuentas desde cualquier lugar han hecho más cómoda nuestra vida. La educación financiera nos ayuda a conocer mejor sus riesgos y ventajas.
2 de octubre, Día de la Educación Financiera. Finanzas inclusivas, finanzas para todos.
Más info en diadelaeducacionfinanciera.es.
Viu l'emoció de la música amb el concert per a violí de Mendelssohn i la sinfonia número 2, Lobgesang, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i les veus de l'Orfeó Català. Un concert que et captivarà el cor, dirigit per Xavier Puig. El dissabte 7 d'octubre al Palau de la Música Catalana i diumenge 8 a la FAC Cultural de Terrassa. Entrades a osvallès.com.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues a Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone, Jopro, Fred Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Recte final del Tu diràs d'avui amb Fernando Polo, Lluís Carrasco, David Bernabéu, també aquí amb el Saperes, que ens ha explicat fa una estona que Joan Laporta ha trucat Sandro Rossell i li ha enviat una nota d'àudio per desmentir-li tot el que ha dit avui Villarejo aquí al món a RAC1. Demà recordo Sandro Rossell cara a cara amb Jordi Basté també per donar la seva versió de tot el que avui s'ha dit. Abans de tancar tertúlia, l'últim nom... Alfonso Pérez. Sí, Alfonso Pérez Muñoz. És que ha aconseguit una entrevista a El Mundo i ha deixat dos documents que ens han cridat bastant l'atenció. Què ha dit exactament, Sape?
Doncs mira, ha aconseguit aquesta entrevista per repassar una mica el que va ser la seva carrera futbolística i comentar també el seu pas per la selecció. I en aquell moment li han preguntat per un tema candent com és la situació de la selecció femenina de futbol. Ha dit això Alfonso.
Discrepo de la majoria en tot el que està succeint darrerament. Em sembla molt bé que les dones tinguin el seu espai i els seus drets, com passa actualment i des de fa bastants anys. Hi ha dones treballant en alts càrrecs d'empreses i ningú ja els tanca les portes, però crec que no es pot equiparar el futbol femení amb el masculí, perquè tot va en funció dels ingressos que generes i de la repercussió mediàtica que tens. I aquí no hi ha punt de comparació. Segur que hi ha altres esportistes d'altres disciplines que voldrien cobrar com les jugadores de la selecció femenina de futbol i no poden. A mi també m'hauria agradat cobrar com Cristiano, però no puc ser tan bo. És el que hi ha. Cadascú ha de saber quin és el seu lloc i el que genera. No es poden queixar del que és actualment el futbol femení. Ha evolucionat, però han de tocar de peus a terra i saber que no es poden equiparar en cap sentit en un futbolista home.
Endavant.
Alfonso Pérez Muñoz. I parlant de la selecció espanyola, ha aparegut el concepte del compromís i el nom de Pep Guardiola.
Mira, a mi em sembla honest dir jo no em sento espanyol i no vaig a la selecció, no ho comparteixo, però ho veig més honest que d'altres que per prestigi i diners els he vist vestir la samarreta d'Espanya sense sentir-se espanyols. Això és de falsos. Aquí el tema és si vols anar-hi o no. Un exemple és el de Guardiola o el de les noies. Jo les obligaria a petonejar la bandera espanyola per saber que defensen amb honor i honestedat la samarreta del seu país. Això primer. I després ja pots queixar-te tant com vulguis. Em sembla bé que reclamin el que considerin necessari, però la selecció està per sobre de tot.
Molt bé. ara us deixaré opinar, una cadascú, que anem malament de temps. Alguna cosa, alguna perla més d'Alfonso?
Mira, sobre el cas Negreira, diu que tot apunta que han passat coses estranyes per afavorir el Barça, que tot i voler confiar en la bona fe de les persones, és un cas que fa pudor. En aquest sentit, diu que els arbitratges de Tenerife, ell va viure els dos partits d'aquelles lligues de Johan Cruyff, diu que no van estar a l'alçada i que si haguessin estat seriosos s'haurien endut al Madrid almenys una lliga. I més enllà d'això, explica Alfonso que és veritat que de petit era del Barça, diu que va ser fins als 9 anys per Quini, Maradona i Schuster, i després va entrar ja al planter del Real Madrid i va canviar els seus colors. Que Núñez, sent un nen, li va regalar un pin a Valladolid, en un partit a Valladolid. I com a curiositat, diu que ha cobrat fa poc el premi per l'or de Barcelona 92, perquè l'havien de cobrar quan fessin 50 anys, i ell ha estat dels darrers en arribar-hi, i per tant que fa poc ha cobrat aquest premi, que eren 10 milions de pessetes per l'or de Barcelona 92.
60.000 euros, no? 60.000 euros?
Sí, sí, 60.000 euros. Finalment diu que entendria que el Getafe canviés el nom de l'estadi, recordem, Coliseu Alfonso Pérez, perquè ell és de Getafe, i és per fer calés, però no per pressions polítiques.
Va jugar 40 partits amb el Barça, aquest senyor, entre les temporades 2000 i 2002.
49, he vist jo.
I
49 i 9 gols.
I explicava avui l'Edgar Fornós que, concentrat algun dia amb el Barça, celebrava els gols del Madrid, perquè era merengue.
Quan no hi ha... Portava les botes blanques.
Sí. Sí, sí. Les va canviar aquí, les daurades.
No, a mi la declaració...
Per l'or olímpic. A mi la... Bernabéu.
Una ràpida, cada un. Va, què en penseu?
Tira, Lluís, Carrasco, tira, treu l'estrel que hi ha, l'he tret a Twitter.
Arrenca't.
Ja... No, jo em quedo amb la frase de que les jugadores haurien d'obligar-les a besar la bandera d'Espanya, i li diria... I després utilitza l'argument aquest de la rendibilitat, que aquest és un argument, un terreny molt meu, de la rendibilitat de les jugadores respecte a l'esport. I jo li diria al senyor Alfonso que no tot es tradueix en rendiment econòmic, perquè l'esport és, abans que un negoci, és un motor cultural i social. El que estan fent les futbolistes per l'evolució de la societat espanyola val milions, i això no es pot traduir. Per una altra banda, li diria al senyor Alfonso que el cop d'estat, ja han passat 88 anys, i que va morir el seu dictador 48 anys. Que deixi la prehistòria i que cridi a mi, visca la llibertat.
Sí, no, jo he fet un tuit avui dient que, en fi, que va defensar, entre cometes, la samarreta del Barça, 49 partits, va fer 9 gols.
Tu no fas tuits.
I que és una d'aquelles desgràcies...
Pocs tuits.
Faig pocs tuits, sí, sí.
Els faig
perquè, bàsicament, aprenguis una mica.
Si ja he après, que has fet tant, que ja he après.
No. Aquesta és la de Nacho a Porto, al minut 90, de la tertúlia.
No, repeteixo la mateixa opinió que
dona. És en carinyo, el capote.
Que, veient tot això, em sembla mentida que jugador hagués pogut defensar la samarreta del Barça. És una d'aquelles desgràcies que passa tant en tant. És així. O sigui, jo, aviam, puc entendre, és a dir, jo crec que tot es pot argumentar la vida, i quan parles de futbol masculí i futbol femení, doncs les opinions ben argumentades i amb respecte s'han de respectar. És a dir, si tu considera... És a dir, aviam, no, és una evidència que el futbol femení ha evolucionat molt, que no està encara al nivell del futbol masculí i que no genera encara els dividends que genera el futbol femení.
Perquè mai s'hi hem batit tampoc.
El futbol masculí, però clar, és una qüestió evident. El que passa és que jo crec,
un paper diferent.
Jo crec que aquí el futbol femení el que s'ha de mirar al mirall a si mateix, intentar millorar en funció de les situacions que ell generi, no en situació, o sigui, no en funció de les situacions que genera el futbol masculí. Però és igual, és un debat que es pot fer ben argumentat. Ara, el que em sembla és increïble la frase de jo obligaré a Guardiola i a les futbolistes a basar la bandera. Va. És que em sembla, no sé, no em sembla d'aquest temps.
És antic, sí.
Absolutament.
A mi les seves paraules, les seves opinions, em donen que pensar que té una tendència política determinada, i jo estic a les antípodes, amb la qual em semblen absolutament, no diré que lamentables, és la seva opinió, però vull dir que jo estaria a l'altra banda del que diu Alfonso. Deixem ja de vessar banderes i de petonejar banderes. Jo vaig fer el servei militar obligatori, ja no cal. Deixa la gent senti el que vulgui, i qui vulgui anar a la selecció, és com si et criden i no vols anar. L'Ola, que crec que el van cridar, va parlar amb el Aragonès i li va dir, escolta, jo no ho sento. Doncs, escolta, a partir d'ara no tornes.
Els esportistes no són soldats.
No, clar,
soldats,
no,
això no és un exèrcit.
Aquest jugador vol donar la seva sang per una...
L'esport el fa qui vol i en representació de qui vol. I quan vol, ja està.
Sí, senyor. Molt bé, amics. Hòstia, quina gran tertúlia, eh? Començar els dilluns així, s'ho dic de veritat. És meravellós. Sí, sí. No, és meravellós.
Som referents, no?
Sou referents. Sí. De fet, sou la millor tertúlia. Sí,
és la millor tertúlia dels dilluns, indiscutiblement.
Dels dilluns és la millor tertúlia.
Sí, excepte quan ve Villarejo.
Sí, això també. Descanseu, fins dilluns que ve, eh? Gaudiu del Barça aquest dimecres.
Sí, i sigueu feliços.
Una abraçada. Vinga, una pausa i rematem el Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest octubre amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix del musical The Producers d'Àngel Llàcer i Manu Guix al Teatre Tivoli, de l'experiència immersiva Tutankamon a l'Ideal Barcelona i de l'emblemàtic espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Minuts i la una, abans del final feliç, com cada dilluns amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Un parell de qüestions més, per exemple, ara que parlàvem de futbol femení. Avui han declarat pel cas Rubiales les jugadores del Barça, Alexia Putellas i Irene Paredes, i també la portera del Madrid, Misa Rodríguez. Oriol.
Sí, totes tres han ratificat el jutge de l'Audiència Nacional que Rubiales i també altres càrrecs de la Federació Espanyola de Futbol van coaccionar Jenny Hermoso perquè digués que el petó que li va fer el ja expresident va ser consentit. Alexia i Paredes han declarat per videoconferència des de la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat i totes dues, i també Missa, han confirmat l'acusació de la Fiscalia que investiga, recordem, Rubiales per agressió sexual i coaccions. Segons la Sexta, les tres futbolistes de la selecció han explicat que tant a l'estadi de la final del Mundial a Sydney com al vol de tornada, Jenny Hermoso va rebre pressions i que Rubiales li va demanar plorant i per les seves filles que fes un vídeo traient ferro a l'incident. Ara els propers a declarar seran l'exseleccionador femení Jorge Vilda, el director de la selecció Albert Luque i el responsable de màrqueting de la federació Rubén Rivera, en aquest cas no com a testimonis, sinó com a investigats per ser col·laboradors de Rubiales en aquestes pressions.
De moment no hi ha hagut més canvis en l'estructura ni més cessats en aquesta estructura de la Federació Espanyola de Futbol. Sí que hi ha hagut canvis en la Federació Espanyola de Bàsquet, canvis importants perquè per primera vegada a la història una dona en serà la presidenta. És Elisa Aguilar, que ha estat escollida avui a l'assemblea per substituir Jorge Garbajosa.
Sí, relleu històric a la Federació Espanyola de Bàsquet. És Aguilar, Elisa Aguilar, com deies, és exjugadora, entre altres equips de Perfumeries Avenida, Ros Casares i també de l'NBA. Fins ara ocupava el càrrec de directora de competicions i era una figura molt important pel president sortint, per Jorge Garbajosa. En la seva primera atenció als mitjans, Aguilar ja ha deixat anar un titular. Vol que Sergio Scariolo continuï com a seleccionador espanyol masculí a llarg termini.
Él tiene contrato hasta el 2024 y yo, bueno, pues le comuniqué que a mí me gustaría que Sergio siga liderando nuestro equipo nacional. Y bueno, yo creo que ahora mismo es un momento en el que hay que pasar un preolímpico, tiene que llegar el momento, clasificarnos y luego ya tendremos tiempo de hablar, pero la confianza es absoluta en Sergio, igual que en Miguel Méndez.
Més enllà d'aquesta qüestió, Aguilar ha considerat, evidentment, com un fet històric la seva designació com a primera presidenta de la federació.
Gràcies, Oriol.
Fins ara.
I ens queda escoltar què s'ha dit a l'estadi de Cornellà al Prat després de la golejada de l'Espanyol 3-0 contra el Racing de Ferrol. Hola, Joan Camí.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit. Contents a la sala de premsa, Luis García o els jugadors després d'aquesta victòria avui?
Sí, ha respirat Luis García després d'aquesta golejada, un partit doncs, que necessitava l'Espanyol, necessitava aquest resultat després de la derrota contra el Tenerife i després de, bé, doncs, de com ha anat tot, no?, amb aquesta expulsió a la primera part, un pèl rigorosa, cal dir-ho, i després de la contundència que ha demostrat l'equip blanquiblau, especialment a la segona part. Així ho valorava Luis García.
Creo que el equipo ha sido merecedor de la victoria, ha hecho muchísimas cosas bien, entre otras muchas el mantener la portería cero, el gestionar bien un resultado o un partido con un jugador más cuando íbamos 0-0, que no es ni mucho menos sencillo atacar a un equipo que se mete en bloque bajo en 4-4-1 es difícil de atacar y el equipo lo ha hecho bien y contentos porque sumamos de tres en nuestra casa y aprovecho para dar las gracias a todo el mundo que ha podido venir, porque da igual con esta gente o esta afición y este sentimiento, nos da igual cuando nos pongan los partidos, porque la gente va a seguir acudiendo independientemente de que nos pongan lunes, viernes o miércoles a la tarde, a las 2 de la tarde.
També s'ha queixat dels horaris, perquè ho hem conegut que un dels partits que jugarà l'Espanyol, en aquest cas contra l'Eibar, tornarà a ser en divendres, i ha força crispació a l'ambient de l'Espanyol. I també ha parlat de Braithwaite, avui autor d'un doblet, ja en suma 4, màxim golejador de l'Espanyol, juntament amb Puado, després de tot el que va passar a l'estiu, amb aquell intent, amb aquella fuga directament de la pretemporada, doncs és important que Braithwaite marqui diferències a segona divisió.
Excepto el desliz que tuvo en Marbella, es un profesional intachable, un profesional que lleguemos aquí a la hora que lleguemos, las 3, las 4 de la mañana, tiene a todo el mundo en vilo para que haya agua fría, para que se pueda tratar, para que pueda estar en perfectas condiciones, con nutricionista, aparte del que tenemos que es excepcional del club, tiene gente aparte que le ayuda. Hoy ha hecho un grandísimo partido, no solo en la fase ofensiva con dos grandes goles, sino en la fase defensiva ha estado extraordinario, ha acosado como nunca y ha impedido muchas veces la progresión del rival, y eso para nosotros es fundamental.
Amb aquesta victòria, l'Eix, l'Espanyol dorm segon a la classificació amb 17 punts, només un per darrere del líder, que és el Leganés, i el pròxim partit serà aquest dijous al camp del Cué, al Cartagena, a partir de 2:15 de la nit.
I el farem en directe també a RAC+1, jornada entre setmana, segona divisió, dijous Cartagena-Espanyol i dilluns que ve se'n tornem-hi, Joan, a Vila-real Espanyol. Déu-n'hi-do.
Allà hi serem.
Allà hi serem. Gràcies, Joan, una abraçada.
Bona nit.
Final feliç. Hola, Llorenç.
Què tal?
Què tal? Bona nit. A veure, quina història portes avui?
Una història absolutament surrealista, que va passar la setmana passada i que demostra fins a quin punt està podrit l'esport. O sigui, tots els que teniu encara...
Titulars m'agrada.
Sí, tots els que penseu encara que teniu una visió romàntica de l'esport i tal, no sé què, i penseu que és una cosa pura i tal, doncs esteu equivocats, i això ho demostra clarament. Aviam, és un episodi que ha passat una mica desapercebut, perquè ha passat en un lloc llunyà, a la Índia, i perquè no ha passat en una competició d'elit, sinó en els campionats d'atletisme de l'estat de Delhi. Que pot semblar una cosa com molt local, però l'estat de Delhi deuen viure 20 vegades més gent que a Catalunya. O sigui, en dos carrers de Nova Delhi hi ha més gent que a Barcelona. O sigui, que centrem-ho, saps? Estem parlant d'un país de 1.400 milions de persones. Bé, el cas és que s'estaven disputant a la jornada final a l'estadi Jawaharlal Nehru, de la capital índia, i sense previ avís es van presentar diversos agents de l'Agència Antidopatge Índia, que es diu NADA, que dius, hòstia, no tenia unes altres sigles, sí. Però bé, és com es diu l'Agència Antidopatge Índia. D'improvís, no ho sabia ningú, anaven allà a fer analítiques i a incautar coses sospitoses que poguessin veure, etcètera, etcètera. Bé, el cas és que els atletes van trigar ben poc a assabentar-se de que els vampirs estaven per allà. I el que van fer és desaparèixer literalment. Literalment. Estem parlant d'un campionat que participaven gairebé un miler d'atletes, eh? Un miler d'atletes. Què va passar? Pues que van entrar en pànic. Per què? Perquè tothom anava carregat d'epo fins a les celles. Vale? Després ja t'explicaré el que van acabar trobant. A la final dels 100 metres, dels 8 participants, només va sortir un a competir.
I va guanyar.
Els altres set van pirar, o sigui, directament se'n van anar de l'estadi deixant-ho tot enrere perquè no els controlessin. El pobre noi que anava net, que era l'únic que anava net, que es deia l'Elit Kumar, va explicar després que en el vestidor, abans de sortir a la final, els nois li van dir, hòstia, no, és que tenim rampes, no volem lesionar-nos, i que van desaparèixer. Clar, el tio no sabia que era per això, aquest encara era innocent, és la seva primera gran competició, no estava fet malbé, però tota la resta, dius, aviam, què més va passar? Doncs no va ser l'únic cas. I no només a les curses d'èlit. Atenció, la final del 100 metres sub-20 només van quedar 3 participants. A la final del martell sub-16 va sortir un participant. Tota la resta van desaparèixer. Són 12 que participen habitualment. fins i tot va haver-hi atletes que ja havien competit i que tenien que pujar al podi per la cerimònia d'entrega de medalles, que van desaparèixer perquè també anaven posats fins a les tranques. I estem parlant d'atletes de 16, 17, 18, 19, 20 anys i també i també sèniors, eh? Vull dir, estem parlant de totes les edats. Els que van marxar, evidentment, van marxar sense mirar enrere i deixant-ho tot, totes les proves del delicte allà. De fet, hi ha vídeos, que els podeu trobar a les xarxes socials, i els he vist a Twitter, gravats pels agents de l'anada, on es veuen centenars de xeringues d'Epo en els vestidors, en els lavabos, tirades de qualsevol manera.
Si es punxaven allà i es dopaven allà.
Sí, per allà a saco, però a saco, però a pinyon. I el cas més surrealista de tots es va produir a la final de 3.000 obstacles femení categoria júnior, que va haver-hi un atleta que es va enterar a mitja cursa que estaven els vampirs allà, i la noia anava posada fins a les tranques. I què va fer? Doncs un cop acabada la carrera, ella va seguir corrent, va enfilar cap a la porta de l'estadi, perseguida per dos agents de l'anada, que finalment la van poder atrapar perquè passés l'analítica. Evidentment, els resultats se sabran ara. Però, o sigui, la cosa és bestial. Un 50% dels atletes, estem parlant d'uns 500 atletes, van desaparèixer del mapa. Perquè no els controlessin.
Ja, però ja es declaren culpables marxant d'allà. Vull dir, no podran tornar a competir perquè...
El problema és que allò és l'Índia. Val? O sigui, no estem parlant d'un país on hi ha una gran tradició atlètica. Recent, just ara, els indis estan traient el món en l'atletisme, estan traient el cap a l'atletisme, per exemple, en proves molt concretes com el llançament de javelina, que vam explicar l'altre dia, Neeraj Chopra, que és el vigent campió olímpic i mundial. Però és un país on les coses no estan tan controlades com aquí. És a dir, no hi ha cap registre, i més en un campionat local, en aquest cas. No hi ha cap registre informàtic dels que participen, allà no deixen passaports biològics, no hi ha res. Val? De fet, la pròpia Federació d'Atletisme ha admès que hi ha un problema, però han dit que ells són incapaços, amb els mitjans que tenen, de controlar-lo. No poden.
Però si aquests atletes júniors volen arribar algun dia a anar a uns jocs o a un mundial, no podran dopar-se. Llavors, per què ho comencen a fer, de joves?
O no podran dopar-se amb el que es dopen ara. Perquè, aviam, si tu estàs a un cert nivell d'èlit i et vols dopar, segur que hi ha substàncies que els controls no detecten, o no detecten encara, perquè sempre el dopat va una mica més avançat que el que intenta que no es dopi. Vull dir, això és una escalada armamentística. Tu, no, és que he inventat el lanzallames i llavors l'altre t'inventa una manguera per apagar-te'l. Però no, és que he inventat la bomba H. I llavors, hòstia, què he d'inventar per atrapar-lo? Saps? Vull dir, és una cursa que una escalada armamentística en tota regla.
Perquè jugar net no, eh? Vull dir, en aquest món en què vivim, net no podria ser una opció.
El que t'has de plantejar és si en un país com la Índia, que és un país que no té cap tradició atlètica, o en té escassíssima tradició atlètica, xavals adolescents es droguen d'aquesta manera tan descarada i brutal, o sigui, això vol dir que està tot podrit?
Absolutament.
Està tot podrit?
Però a més, pel seu cos és perillós, també.
És perillós. Clar, de fet, des de la Federació d'Atletisme de l'Índia, el que han dit és que no hi ha dreceres per millorar les marques, que l'únic que has de fer és treballar, i que si tu recorres a substàncies dopants, primera pot ser molt perjudicial per la teva salut, i després, tard o d'hora, t'atraparan si corren més que tu. Que és el que dèiem. Us recomano veure els vídeos de les xeringues perquè són espectaculars.
Què posem, a veure, a les xarxes?
Posa Índia, New Delhi State, Athletics, suposo, i algú et sortirà. Jo ho he vist, eh? És molt escandalós perquè és que, a més, està tirat tot de qualsevol manera, xeringues, centenars d'elles, i és molt, molt escandalós. De fet, els diaris indis, que la majoria s'editen en anglès, en van plens, eh? Vull dir, hi ha hagut un terrabastall important i un merder mediàtic interessant. O sigui, si esteu interessats en llegir-ho, es pot trobar. I és curiós.
Sí, estic veient titulars i alguns vídeos d'aquesta història que no ha tingut un final feliç.
Bueno, pels que s'han escapat, sí.
De moment.
Pels que s'han escapat, sí. Per l'anada, no.
Déu-n'hi-do. Molt bé, David, et llegim a Mundo Deportivo. Dilluns que ve més.
I tant.
Una abraçada.
Més i pitjor.
Adéu, maco.
Adéu.
Adéu. Marxarem, com sempre, fent un repàs i un cop d'ull a les portades que trobareu demà als quioscos amb l'Oriol Jové.
Mundo Deportivo titula "Se queda", amb la renovació de Lamine Yamal fins al 2026 i amb una foto del president Joan Laporta i el jove futbolista del planter que recorda aquella de Neymar i Piqué, sí, el mateix titular, sí, "Se queda". L'Esport titula "Per la clàusula que tindrà Lamine Yamal, 1.000 milions, titula l'Esport. L'Esportiu, en canvi, centra el protagonisme en l'entrenador Xavi Hernández, que ho hem explicat, dimecres arribarà als 100 partits dirigits al Barça, titula l'Esportiu "Cor a 100". I a la premsa de Madrid, tots els focus al Nàpols-Madrid de Champions d'aquest dimarts. El Marca titula "En casa de Dios", amb la I i la O de Dios, amb el 10 de Maradona, que va jugar al Nàpols, on és encara considerat una llegenda. I a l'As, entrevista a Kvaratskhelia, diu "No tenim por al Madrid".
Doncs a veure si ho demostra demà, Kvaratskhelia i el Nàpols.
Per cert, deixa'm apuntar que a l'Hockey Lliga, sí, el Barça s'ha emportat el clàssic contra el Reus, victòria dels blaugranes per 6-3, primera jornada de l'Hockey Lliga masculina.
Ha començat l'Hockey Lliga amb aquesta victòria del Barça avui al Palau. Gràcies, Jové.
Bona nit.
A descansar, bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports, un dia més. Demà tornem amb més ràdio esportiva. És un dia gran. Demà des de quarts de nou la Champions es juga a RAC1 amb el Jaume Molló i companyia. I després a les 11 el diràs.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Ferrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Segons ha pogut saber RAC1, el president del Barça, Joan Laporta, ha trucat aquesta nit l'expresident Sandro Rosell per desmentir-li personalment que el seu entorn filtrés informacions a la justícia espanyola per perjudicar-lo. Això després del que ha afirmat aquest matí al Món l'excomissari José Manuel Villarejo. Com que Rosell no ha contestat la trucada, Laporta li ha enviat una nota de veu. De fet, encara sobre les revelacions de Villarejo, Felip Puig nega que passés informació compromesa a l'excomissari sobre Xavier Martorell, l'exdirector de Seguretat del Barça. Villarejo ho ha assegurat també aquest dilluns al matí al Món a RAC1. Doncs bé, aquesta nit en una entrevista al 9C, l'exconseller d'Interior ha deixat clar que mai s'ha reunit amb Villarejo en cap de les seves etapes a la Generalitat.
Sí, he escoltat aquest fragment, el trobo delirant. No he conegut el senyor Villarejo, no m'he entrevistat mai amb ell. Crec que sempre vaig mantenir una actitud de lleialtat absoluta als meus presidents, tant el president Pujol en el seu moment com el president Mas. Pensar que jo podia passar informació al CNI ho trobo absolutament surrealista. Per tant, ho desmenteixo rotundament.
De fet, Puig ha assegurat que estudia emprendre accions legals contra Villarejo, tot això després del cara a cara entre l'excomissari Artur Mas al Món a RAC1. Aquest dimarts hi haurà segona part. A partir de les 9, Villarejo es veurà les cares, en aquest cas amb l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias. I també aquest dimarts Felip VI podria encarregar a Pedro Sánchez que intenti la investidura per tornar a ser president d'Espanya. El monarca espanyol es reunirà amb el líder socialista al matí i després amb Alberto Núñez Feijó. Felip VI, per tant, podria decantar-se per aquesta opció després de la investidura fallida del candidat del PP, tot i que a hores d'ara a Sánchez no li surten els números. Per aconseguir la investidura haurà de pactar amb els independentistes, entre d'altres, la llei d'amnistia. Sobre això, Mariano Rajoy confia que si s'acaba aprovant, el constitucional ho tombi. L'expresident espanyol ho ha dit en una entrevista aquesta nit a Onda Cero.
Espero que el Tribunal Constitucional, si és que al final se aprovara l'amnistia, esté a l'altura de les circumstàncies, però jo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer a estas alturas de mi vida.
Rajoy assegura que l'amnistia suposaria culpar del que va passar durant l'1 d'octubre a la policia i la justícia espanyola i no als independentistes. Més coses, el Departament d'Interior admet preocupació per l'auge del delulls en ciutats com Molins de Rei, Vic, Amposta o Manresa. El conseller Joan Ignasi Elena ha explicat aquesta nit a BTV que han notat un increment de violència gratuïta i que a partir d'ara hi haurà més presència policial als esdeveniments o festes on es cregui que hi pot haver el delulls.
Sí, evidentment una presència més gran dels efectius d'ordre públic, de les accions també preventives, de filtratges, de més enregistraments en moments determinats, sí, perquè si es preveu que es poden produir incidents aquests, hi ha d'haver una resposta, això és evident.
El departament admet que no es pot parlar de baralles puntuals perquè hi ha moltes similituds entre tots aquests casos. I un últim apunt perquè Ferran Adrià està preparant un nou projecte relacionat amb la gastronomia. El xef i director del Museu El Bulli 1846 ho ha dit aquest vespre durant la cerimònia d'entrega dels premis Comer la Vanguardia. Ara bé, no n'ha volgut donar més detalls.
Ja explicaré lo que voy a hacer, que es una sorpresa y creo que le va a gustar a mucha gente.
¿Algo nuevo?
Es un proyecto de 3 años y la diferencia es que este solo lo hago yo.
¿Otra cosa? ¿No
decías que ya estabas.
Bueno, yo quiero el restante. Yo siempre he dicho que me he rellevado de los restantes. Que yo sepa, no soy socio. ¿Vale? Que yo sepa, no soy socio de ningún restante. No, nunca he dicho que me relleva ni de la cocina, ni de la gratinada.
¿Y entonces cómo? ¿Alguna pista de lo que nos estás diciendo que todavía no?
Ho ha dit en una gala en què el cuiner Carlos Arguiñano s'ha endut el Premi Especial Comer La Vanguardia 2023. A banda, també s'han guardonat la Fundació Alícia per la seva feina científica i el fotògraf gastronòmic Francesc Guillemet. I ara els esports amb Quim Salvador.
L'Espanyol ha guanyat per 3-0 el Racing de Ferrol amb dos gols de Braithwaite i un de Pere Milla i se situa segon a la classificació de la segona divisió. A primera, la vuitena jornada s'ha tancat amb el Las Palmas 2-1. El Barça ha renovat Lamine Yamal fins al 2026 i li ha posat una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros. Pedri ja ha començat a tocar pilota, però encara no ha entrat a la convocatòria pel partit de dimecres a Porto a la Lliga de Campions. La segona jornada de la Champions comença aquest dimarts amb el Nàpols-Real Madrid com a partit més destacat, a les 9 del vespre. També jugaran demà la Real Societat a 6:45 al camp del Salzburg i el Sevilla a les 9 a Eindhoven contra el PSV. A Girona, Sigankov s'estarà un mes de baixa a causa d'una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. El club també ha comunicat, sense especificar període de recuperació, que Porto té un edema ossi al turmell dret i un trencament muscular al gluti esquerre producte de la duríssima entrada que li va fer dissabte al madridista Nacho. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Barça ha guanyat el Reus per 6-3 a l'últim partit de la primera jornada.
I pel que fa al temps, aquest dimarts es repetiran les temperatures altes per l'època i tornarem a passar dels 30 graus a Ponent. Dia de cel emblanquinat, amb núvols baixos matinals en sectors de la costa i el prelitoral. Com a novetat, al vespre i al final del dia hi haurà alguns xàfecs poc importants al Pirineu i Prepirineu Oriental. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies racu.cat.
RAC1. Aquest dimarts, la Champions es juga a RAC1.
Benvinguts a la millor competició de clubs del món.
Segona jornada de la fase de grups en una altra nit de carrusel europeu amb Jaume Molló. A les 9, Nàpols-Real Madrid amb Damià López.
Entra, marcarà el Madrid, gol!
Seguirem la resta de la jornada amb especial atenció a l'Inter de Milà-Benfica i al PSV Sevilla.
Harry Kane, qui marca picant el penal.
I després, tu diràs fins a la una per rematar-ho, amb Aleix Pariser. Aquest dimarts torna la Lliga de Campions en català, perquè les nits de Champions són nits de RAC1.
Tots som un.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Granollers!
Bé!
L'Eixample!
Bé!
El Born!
Bé!
Sant Andreu!
Bé!
Vallvidrera!
Bé!
Vic!
Bé!
Manlleu!
Bé!
Cambrils!
Bé!
Parafort!
Bé!
Badalona!
Bé!
Gràcia!
Bé!
Hospitalet!
Bé!
Girona!
Bé!
Tordera!
Bé!
Vielsa i Viabrea!
Bé!
Cassà de la Selva!
Bé!
Terrassa!
Bueno,
Manchester!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12:08. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó i el control tècnic Àlex Arbiol.
A veure si et toco la cara.
Molt bé, amb alegria.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida parlem del cara a cara de l'excomissari Villarejo amb el president Mas,
Hombre.
Que hem sentit avui en exclusiva al món RAC1.
Hombre, bueno, crec que estem davant de l'entrevista amb més titulars de la història, eh?
Sí, no era ben bé una entrevista, era...
Engegat el ventilador i,
sí,
bueno,
en fi... Sí, engegat el ventilador.
Imagina't si arriba a ser una entrevista.
Sí.
El senyor Villarejo, que me mereix tot el respecte, ha donat més titulars que el president Robert Nixon parlant del cas aquell del Watergate.
El Watergate, sí, era el Watergate, però bueno...
Escolta'm,
sí.
Si voleu, us dic jo com titularia aquest cara a cara de Villarejo amb Artur Mas a Can Basté. Fent un resum de tot el que ha dit en un titular,
sí,
per pescar clics.
Quin seria el titular?
Operació Catalunya,
sí.
Filla il·legítima d'Artur Mas,
sí.
Pilots d'avió, travestis, droga i carta blanca.
Ahà, bueno.
Tu veus aquest titular,
sí.
I cliques tres vegades per assegurar que s'obri, eh?
Sí, sí, sí.
Abrirem pestanya nueva. Por supuesto.
On sigui.
Ara, on sigui, sí.
Ara explicarem fil per randa tota aquesta qüestió. Per cert, demà hi ha una segona part.
No m'ho diguis, cara, Villarejo amb Shakira.
No, no.
I el Basté prenem part, perquè, sí, clar, el Basté ja sabem que és del part del Gerard Piqué, no és Shakira Iber.
No li doni aquestes idees a Jordi Basté, perquè crec que és l'entrevista definitiva. És
home, el cara hauria de ser Shakira Piqué.
Demà ho sabrem.
Amb Jordi Basté pel mig.
N'ha fet 5 cèntims, de fet, crec que...
I la suegra.
Sí, però un moment.
Tenemos a la suegra, que pase la suegra.
Que pase la suegra. I entra la sogra de Villarejo, no? En fi, sigui com sigui, explicarem fil per randa aquesta entrevista.
Demà
Villarejo, Pablo Iglesias, però també hi haurà entrevista a Sandro Rosell, perquè en tot aquest mejunge que hi ha en Villarejo apareix el nom també de Sandro Rosell, i per tant Sandro Rosell està...